Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Batskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat. El teu portal. La teva actualitat. A la xarxa.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre de nou. Esperem que hàgiu gaudit d'una bona festa de la Pentecosta, ahir la culminació del temps de Pasqua. I aquest dilluns, festiu a Barcelona i en alguns altres pobles i ciutats de Catalunya, nosaltres som fidels a la nostra cita i compartirem la propera hora mal comptada amb tots vosaltres fins a les 9, com sempre, els dilluns. Hi ha tres fets de l'actualitat d'aquests dies que ens connecten amb la caritat, i molt. D'una banda, recordem que ahir, com cada diumenge de Pentecosta, l'Església celebra el Dia de l'Acció Catòlica i de l'Apostolat Seglar, amb el lema Deixebles Missioners de Crist, Església en el Món. Certament, les nostres diòcesis tenen àmbits propis per aquest treball amb els laics i laiques que estan en el món, amb els joves, amb els professionals cristians, amb les famílies. Però, més enllà d'això, podem dir que l'apostolat seglar també és Càritas, perquè la interconnexió entre les àrees en què treballem per l'evangelització és molt evident. El voluntari i la voluntària que ajuda al rober d'una parròquia o que reparteix aliments o que dedica una estona a acompanyar una persona gran per pal·liar aquella pobresa silenciosa, està fent també apostolat seglar. Està sent fidel a la crida de la fundació de l'Església, la de Déu a través de l'Esperit Sant. Esperem que puguem continuar amb aquesta interconnexió que amb la caritat garanteix a l'Església una línia de continuïtat per al futur, basant-se precisament en l'amor. També us hem de dir, per començar avui el programa, que les delegacions de pastoral de joventut de les diòcesis amb seu a Catalunya han organitzat per aquest cap de setmana passat l'aplec de l'Esperit amb el lema Crist és vida. Tortosa s'omplia amb molts centenars de joves, nois i noies, alguns adolescents, altres més adults, i que han pogut compartir l'experiència de viure la fe en els seus àmbits, de vegades en minoria creativa, com deia Benet XVI, però sobretot amb molta esperança. I molts d'aquests joves, ens consta, perquè hem estat Ràdio Estel i Catalunya Cristiana en aquest aplec de l'Esperit, també ajuden Càritas, també s'esforcen a donar una part del seu temps als altres, especialment als més necessitats. I un últim punt amb el qual volem començar avui el programa és la caritat que el Papa ha tingut aquesta setmana passada amb els bisbes de Xile. Els ha rebut els 31 pastors diocesans d'aquest país sud-americà i el que és secretari de la Conferència Episcopal Xilena, Fernando Ramos, i el bisbe de San Bernardo, Juan Ignacio González Ezarruriz, deien que, si cal, els bisbes demanaran perdó 70 vegades 7. Un gest de caritat, però que també requereix, sens dubte, la caritat de les víctimes dels abusos sexuals comesos aquests anys passats o aquestes dècades per clergat o per persones vinculades a l'Església en aquest país. L'actitud de dolor i vergonya, com deien també els bisbes de Xile i el mateix papa, és un fonament essencial precisament per practicar la caritat. Avui tindrem una veu de Càritas dedicada especialment a la Comissió Econòmica, un grup nou format a Càritas Catalunya, de coordinació, naturalment, entre totes les diòcesis amb seu a Catalunya. Ens acompanyarà uns minuts després del comentari inicial que farà avui Rafael Allepuz, director de Càritas Diocesana de Lleida. Ens acompanyarà, com dèiem, una estona Josep Anton de la Fuente, que és el nou coordinador d'aquesta nova comissió, la Comissió Econòmica, que comença el seu recorregut amb el desig de fer un gran servei, molt important, evidentment, encara que no sigui l'únic, però sí essencial, per tirar endavant els nombrosos projectes de Càritas i, sobretot, per donar suport a les grans prioritats, especialment centrades en moltes diòcesis, en la feina i l'habitatge. I tindrem un testimoni també extraordinari avui, el de Yolanda Martínez, treballadora social i assistenta social a Càritas d'Urgell, concretament situada ella al centre Sant Domènec de Balaguer. Això, amb les notícies i l'agenda i una miqueta més, us acompanyarà fins a les 9. Som els de la veu de Càritas, salutacions de l'equip, amb el Toni Huguet a les vies de so, amb la Montserrat Creus a la coordinació, també el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
Avui ens ofereix la seva reflexió el director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Allepuz. Senyor Allepuz, endavant.
La setmana passada vaig estar a Granollers, on els companys de l'Ordre Franciscana Seglar em van convidar per fer una ponència en la que expliqués, des del meu punt de vista, quines eren les principals causes de la pobresa. En aquesta ponència vaig plantejar quatre causes estructurals de la pobresa en el nostre món. La primera és la situació en el món laboral. La segona, l'existència d'una desigualtat que és estructural i difícil de canviar. La tercera, tenim un model de protecció social que és ineficient dintre d'un marc d'un estat del benestar insuficientment desenvolupat. I com a quarta causa, el model de creixement econòmic dona un resultat que se distribueix de manera poc equitativa. En aquesta breu reflexió, me centraré en la primera d'aquestes causes, que té a veure amb la situació en el món laboral en la nostra societat. Pensem, en primer lloc, què representa per a les persones que volen treballar, els treballadors i les treballadores, el treball. El treball no és únicament una font d'ingressos, que possiblement és el principal motiu pel qual tots volem treballar. El treball és, a més, una via a través de la qual les persones ens sentim realitzades. Tots tenim una formació, tots tenim una capacitació que volem desenvolupar. En aquest cas, potencia molt el treball l'autoestima de les persones. Però a la vegada, a través del treball, ens socialitzem, a través del treball ens sentim partícips en el desenvolupament de la nostra societat i, a més, ens sentim reconeguts pels diferents membres d'aquesta societat de la qual en formem part. Si és així, pensem que representa per a les persones el no poder treballar volent fer-ho. En el món del treball ens trobem amb dues situacions greus, que són fonts de pobresa. La primera és l'atur, és a dir, aquella situació en la qual les persones volen treballar i no troben feina. Doncs tenim uns nivells d'atur molt elevats. Les estadístiques oficials així ho reflecteixen. Però en els darrers anys, dintre de l'atur, el que ha augmentat de manera més important i més significativa és l'atur de llarga durada. En aquest moment ens trobem que prop de la meitat de les persones que es troben en situació d'atur són els anomenats aturats de llarga durada, persones que porten més d'un any buscant feina i no trobant-la. Què representa per a aquestes persones el fet de trobar-se en una situació d'atur de llarga durada? Bé, aquestes persones entren a formar part d'un col·lectiu de població que anomenem de difícil inserció laboral. I ahir la urgència de que apareguin iniciatives públiques i privades que afavoreixin la inserció laboral d'aquests col·lectius de difícil inserció laboral. L'altre exemple, l'altra situació que tenim en el món laboral i que és preocupant, és que en els últims anys hi ha hagut un deteriorament en les condicions de treball. Tenim a Catalunya i al conjunt de l'Estat espanyol nivells de temporalitat elevadíssims, el més elevat d'Europa. També ha augmentat moltíssim en els últims anys la parcialitat, és a dir, persones que treballen a temps parcial. Quina garantia tenen les persones que treballen en contractes temporals i a contractes a temps parcial de poder portar una vida digna? La pobresa en el treball també ha augmentat molt en els últims anys, és a dir, persones que viuen del seu salari, amb el qual se situen per sota del llindar de pobresa. En l'actualitat, a Catalunya, aproximadament un 12% de les persones que treballen són treballadors pobres, és a dir, avui en dia el treball per a moltes persones no garanteix una subsistència en mínimes condicions. Per tot plegat, podríem dedicar-hi més temps a aquest tema, però penso que ja he destacat quins són els elements més preocupants. Ens hem de centrar molt, tant per part de la iniciativa pública com de la iniciativa privada, en facilitar l'obtenció de treball per part de totes aquelles persones que vulguin fer un treball remunerat a través del qual les persones se sentin útils, dignes i puguin viure planificant una vida en condicions òptimes. Aquest ha de ser el principal repte que entitats com Càritas s'ha de marcar, un repte que ja fa temps que té i que ha de continuar tenint. És per mi la prioritat òptima, que les persones puguem treballar i puguem decidir què fer amb les nostres vides.
Moltes gràcies, Rafael Alleput, director de Càritas Diocesana de Lleida, per la seva reflexió. Seguim a la veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
El grup d'alfabetització de Càritas de Sant Cugat del Vallès va fer el dilluns 7 de maig una visita a l'espai interreligiós de la Fundació Migra Studium a Barcelona, al costat de l'Ajuntament. Un espai que dona la possibilitat de fer aprenentatges significatius en un context d'acollida que fomenta l'apropament a la diversitat i treballa perquè les relacions basades en la interculturalitat siguin una realitat en el nostre entorn. El projecte fa èmfasi en el fet religiós i la diversitat de creences que conviuen a la nostra societat. societat. Dona instruments que ajuden a comprendre la dimensió transcendent de les persones, a facilitar la seva expressió des del dret a la llibertat de culte i a fer experiència de diàleg i convivència amb persones diverses. La sortida va servir per parlar dels aspectes identitaris, migratoris i religiosos de cadascun dels membres del grup i per poder fer èmfasi en allò que uneix tothom en aquest món divers i multicultural. Els alumnes, que van acabar la sortida fent un tomb per les Rambles, van marxar molt contents. A més de conèixer quelcom nou, van poder expressar-se en la llengua que estan aprenent i van compartir experiències de vida entre tots. Les instal·lacions del Club de Golf Sant Cugat van acollir el 10 de maig el 5è torneig de golf al Recer, a benefici d'aquest projecte de Càritas a Sant Cugat. El Recer és un espai que es duen a terme dos projectes, que són el menjador social, incloent-hi la higiene personal, on s'acullen actualment 35 persones necessitades per donar-los aquest servei, i el Rebost, que reparteix aliment quinzenalment a unes 400 famílies necessitades que han passat pel punt d'atenció de Càritas Sant Cugat. Normalment, aquestes famílies reben uns 460.000 quilograms d'aliments l'any. El cinquè torneig de golf va comptar amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i de la Diputació de Barcelona, i a més amb la col·laboració de diferents empreses solidàries. Prop de 40 voluntaris de les Càritas parroquials de l'Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts van participar el dijous 10 de maig en una xerrada sobre la corresponsabilitat de la comunitat parroquial i el relleu de voluntaris a les Càritas parroquials. La xerrada, emmarcada en el programa de formació de voluntariat, va anar a càrrec de Mercè Soler, de l'Acció Catòlica Obrera i secretària del Centre de Pastoral Litúrgica. La sessió es va celebrar a Cervelló. L'associació Alba Jussà i Càritas d'Urgell han signat recentment un conveni de col·laboració que permetrà als usuaris de l'associació realitzar pràctiques de voluntariat a l'entitat. El primer resultat d'aquesta simbiosi relacional ha estat la incorporació d'un voluntari, Antoni Guerrero Díaz, que ja ha començat a fer tasques d'atenció al públic al centre de Tremp dins el programa Treball en Valor que realitza l'associació Alba Jussà. Aquesta experiència d'interacció i integració tan enriquidora de valors humans reafirma la filosofia que, des de Càritas, es vol desenvolupar a la societat. Final de curs als tallers de costura i les aules de llengua i cultura de Càritas parroquial de Navàs. L'acte de cloenda va ser el dijous 10 de maig a la tarda. A més de berenar amb el menjar cuinat per les participants, les dones que van aprendre a cosir van ensenyar els treballs que havien fet i les que van aprendre i millorar el català van cantar unes cançons. Seguim repassant l'actualitat, anem cap a Lleida, perquè el Saló de Plens de la Paeria va acollir el 10 de maig el lliurament de plaques i medalles de la ciutat en el marc de l'acte de lectura del pregó que obre les festes de maig. Entre d'altres, van rebre la medalla a la solidaritat de la paeria Ramon Baró, exdirector de Càritas Diocesana de Lleida, també Natàlia Méndez, exdirectora d'Arrel Sant Ignasi, i Assumpta Costa Freda, coordinadora de la Federació Catalana de Voluntariat a Lleida i responsable del voluntariat vicencià. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va lloar la figura d'aquestes tres personalitats d'Església per la seva tasca al costat dels més desfavorits. Per la seva banda, també va rebre una placa commemorativa a la Congregació dels Dolors. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, per la seva banda, que va assistir també a l'acte, durant el qual es van proclamar les pubilles de la Festa Major, i l'artista Perico Pastor va llegir el pregó. Càritas Parroquial i Mans Unides de Berga van participar el dissabte 12 de maig, un any més, en la Fira d'Entitats Socials i de Cooperació, en el marc de la Primavera Social de la capital del Berguedà. A l'estand de Càritas, els vianants podien escriure els seus compromisos personals per millorar el món, mentre que en el de Mans Unides es recollien taps de plàstic per cobrir les despeses d'una incubadora per a un hospital de Burundi, a l'Àfrica. Les entitats de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa o social del Bisbat de Lleida van celebrar el 14 de maig passat una trobada de reflexió. Una trentena de membres de les 18 entitats que formen part de la xarxa van participar en la trobada que va tenir lloc a la seu de Càritas Diocesana de Lleida. La jornada va començar amb una pregària. Després es va fer el retorn del treball realitzat per les entitats per reflexionar sobre el futur de la xarxa i de les diferents comissions. A continuació, el germà marista Pere Castanyer va guiar una dinàmica per reflexionar sobre el concepte fer xarxa. I més tard, Joan Valls, religiós, va fer una reflexió sobre la raó de ser de la xarxa des del punt de vista cristià. Després del treball per grups es van compartir les conclusions. La Comissió Permanent de la Xarxa d'Entitats Cristianes d'Acció Caritativa i Social avaluarà ara les conclusions per extreure'n i també els plans de futur. Per acabar la jornada, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, va agrair als participants la seva implicació per atendre els més desfavorits. L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, va nomenar dimarts passat Salvador Grané Terrades nou director de Càritas Diocesana de Tarragona. Salvador Grané Terrades és enginyer de camins, canals i ports, funcionari en excedència de la Generalitat de Catalunya i diplomat en sanitat, enginyeria ambiental i administració i direcció d'empreses. La seva activitat social l'ha desenvolupada principalment en el sector del lleure d'infants i joves i en el de la cooperació. És voluntari de Mans Unides i també de Càritas Diocesana i ha estat des del febrer de l'any passat responsable del Departament d'Administració de Càritas Diocesana de Tarragona. Igualment va col·laborar activament en l'organització de la tercera trobada de Càritas Catalunya celebrada a l'octubre de 2016, precisament a Tarragona. En l'àmbit eclesial ha estat format a l'entorn dels salesians i de les comunitats de base i ha estat catequista de confirmació de manera continuada des de la seva joventut fins a l'actualitat. Salvador Grané substitueix Francesc Roig Caral a la direcció de Càritas Diocesana, un servei que ha exercit des del març del 2010. Roig continuarà, recordem-ho, com a president de Càritas Catalunya, un càrrec que ocupa des del novembre del 2016. L'arcabisbe de Tarragona va agrair a Francesc Roig el servei prestat i la seva dedicació a la Càritas Diocesana al llarg d'aquests darrers anys. La botiga de comerç just i economia solidària Fil per Randa, situada a l'avinguda Doctor Fleming de Lleida, va acollir dilluns passat, el dia 14, una nova conferència col·loqui dirigida als voluntaris de la botiga. En aquesta ocasió es tractava de donar eines per millorar el tracte amb el client. Entre altres consells, es va dir que calia ser humil, senzill, agradable, directe, respectuós i també donar informació sobre el producte. En la segona part de la conferència es va explicar com es posen els preus als productes de comerç just. La intenció era trencar el tòpic malentès, segons el qual, pel fet de ser solidari, el producte de comerç just ha de ser més econòmic que qualsevol altre de marca blanca. Els responsables de la botiga Fil per Randa van deixar clar que el comerç just té unes garanties d'honestedat i de cura del medi ambient que altres no tenen. Per això, té un valor, segons recorden, que és afegit i que cal tenir en compte. I amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, celebrat el 15 de maig, Càritas Europa va fer una crida a la Unió Europea i als seus estats membres perquè inverteixin en polítiques favorables a la família, que és la unitat bàsica de la societat i un dels tres pilars principals de qualsevol societat justa, juntament amb un mercat laboral inclusiu i mecanismes de protecció social. Càritas Europa diu que dissenyar polítiques favorables a la família que beneficiïn tothom és una necessitat per al futur d'Europa i que per aquest motiu resulta imperatiu que els líders europeus comencin a complir amb el seu compromís de cara al pilar europeu dels drets socials. Igualment demana que s'adoptin de manera urgent polítiques que abordin l'actual declivi demogràfic a Europa i els creixents nivells de pobresa i desigualtat. Jorge Nuño Mayer, secretari general de Càritas Europa, ha assegurat que invertir en les famílies per empoderar-les i promoure el capital social que creen beneficia tota la societat i que en aquest sentit les famílies contribueixen clarament a promoure societats pacífiques i inclusives. Espera alhora que els estats membres pressupostin i implementin polítiques familiars sòlides per assolir els objectius de desenvolupament sostenible. En aquest context, Càritas Europa recomana als poders legislatius que impulsin les polítiques favorables a la família. Entre aquestes polítiques destaca, per exemple, el dret a la vida familiar, és a dir, facilitar la conciliació entre la vida laboral i familiar i donar suport a les famílies mitjançant ajuts mensuals per fills basant-se en un enfocament universal dels beneficis infantils. I pel que es fa a habilitar, donar suport i reconèixer el valor del treball de cura familiar, cal garantir, segons Càritas Europa, el dret legal a la baixa per maternitat d'almenys 15 setmanes i el permís parental d'almenys 6 mesos. Permetre una quantitat de dies per any de permís especial per al treball de cura en la família, per a nens, ancians i malalts, i assegurar un ingrés mínim durant períodes més llargs de permisos per al treball de cura. També es demana des de Càritas Europa considerar el temps dedicat a la feina de cura com a elegible per al càlcul dels drets de pensió.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. El treball caritatiu de la setmana.
I com que avui el protagonisme és per a la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya, la volem conèixer a fons. És, de fet, un dels àmbits nous amb què es treballa de manera conjunta i coordinada des de les 10 Càritas de les diòcesis amb seu a Catalunya. La Comissió Econòmica pretén articular i organitzar tot el que són les necessitats, que ja sabeu que són moltes, que té l'entitat catòlica per fer la seva missió principal, la d'ajudar les persones necessitades en emergències, però també la de crear els fons i els recursos necessaris per posar en marxa plans com els que tenim actualment en feina o en habitatge que, en definitiva, ataquin les arrels de la pobresa i l'exclusió social. En parlem en profunditat els propers minuts amb el coordinador de la nova Comissió Econòmica de Càritas Catalunya, Josep Anton de la Fuente. El nostre protagonista avui el tenim a Lleida, gràcies a la col·laboració de COPE Lleida amb Ricard Álvarez a les vies de so. Connectem amb aquest estudi amb Lleida. Senyor Josep Anton de la Fuente, bona tarda, bon vespre, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Bé, aquí, gaudint de la vostra companyia.
Bé, vostè és de Càritas Diocesana de Lleida, però en aquest cas està al servei de tot Catalunya mitjançant la nova Comissió Econòmica. Com la podem definir, la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya?
Bueno, bé, és un aglomerat de los 10 administradors o administradores que hi ha a cada Càritas Diocesana, que ens han demanat que coordinem i compaginem tant la tasca a nostra Càritas com intentar que el que es fa a tot l'àmbit de Catalunya estigui fet de la mateixa manera o de manera similar i que no hi hagi discrepàncies a l'hora de parlar dels números i de la part econòmica que gestionem.
Aquest fet de no haver-hi discrepàncies vol dir que s'ha de treballar molt per actuar, no?, des de la solidaritat entre les Càritas, però també amb sentit de prioritats i de necessitats, de vegades urgents.
Sí, no és tant de discrepància a nivell de...
No, ja ens entenem.
És més en la diversitat de tantes Càritas, el territori és molt divers, les persones també, i les Càritas que estan implicades a dins del territori, doncs podem conèixer molt fàcilment que un territori on hi ha moltíssima població és diferent al que està dispers, com un bisbat, com pot ser Urgell, que és molt extens, i la gestió tant de les persones que l'atenen com de l'economia que genera o que fa falta generar per atendre és diferent a la concentració que pot haver en un barcelonès on hi ha doncs, gairebé 3 Càritas concentrades, Sant Feliu, hi ha la de Terrassa i Barcelona. Llavors, això és diferent, hi ha llenguatges diferents, hi ha eines diferents que hem d'aconseguir que siguin, a l'hora de resumir-ho, homogènies, encara que no siguin uniformes.
Com es vol organitzar i com s'ha començat ja, de fet, a organitzar la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya?
De moment només hem fet una trobada i ha estat la reflexió que es va fer el dia 4 d'abril en totes les comissions i ja vam fixar uns criteris i objectius per treballar directament i un pla d'acció pels propers 3 anys. Els objectius principals que ens hem marcat ha estat, d'entrada, gestionar tots la gestió econòmica de manera similar i amb un pla comptable tots iguals. I després que el registre de la informació econòmica que generem, encara que hi hagi molta diversitat, sigui una informació que es pugui fer la seva difusió amb claretat i sense gaires complicacions. Uh-huh. I després, un altre objectiu és redactar la memòria de totes les Càritas d'Anselm a Catalunya amb criteris de transparència i de rigor. I, evidentment, això es costarà anar avançant, és, d'alguna manera, cercar recursos econòmics perquè Càritas Catalunya tingui capacitat d'autogestionar-se i pugui facilitar a les Càritas diocesanes, en la seva mesura que sigui possible, recursos perquè puguin fer la seva acció social.
Per tant, uns objectius molt multilaterals, però en tot cas ens quedem amb una qüestió interessant com és la d'unificar les comptabilitats. Ja ho ha dit vostè molt bé, la realitat de cada diòcesi és un món diferent, però en canvi es poden unificar els procediments i això repercutirà positivament ja no només, deia vostè, en la transparència, sinó també en el rigor a l'hora de presentar la memòria, no? Les xifres, les persones ateses, això depèn de l'economia, en bona part.
Bueno, és una part molt, molt important, o sigui, hi ha dos vessants. Una és la de captació de recursos i l'altra és la de les gestions, i estem obligats moralment, encara que sigui per llei, però nosaltres es mou més l'obligatorietat de ser transparents i donar comptes de tots els recursos que rebem a la gent que ens els facilita. Llavors hem d'intentar que sigui el més planera possible i el més transparent possible. I això és on ens hem ficat l'objectiu principal per aquests propers anys.
Avui ens acompanya des de Lleida Josep Anton de la Fuente, coordinador de la nova Comissió Econòmica de Càritas Catalunya. S'ha fet, em sembla, ja una reunió formal i segur que molts contactes constants i permanents, a banda que els administradors o secretaris generals de les Càritas diocesanes ja es coneixen i segurament molts ja es coneixien. D'aquesta reunió, què podem dir del que va sortir i què es farà o quins passos es donaran en els propers mesos?
Bueno, el proper pas serà passat demà, que ens tornem a trobar els administradors i les persones que gestionen una de les subvencions, diguéssim, que té una importància bastant rellevant, que és la gestió de l'IRPF, o sigui, les Càritas de Catalunya, fins ara aquesta subvenció venia gestionada a través de Càritas Espanyola perquè era una subvenció que es reveia de tot l'estat espanyol. Uh-huh. Doncs ara ja, l'any 2018, ja és una subvenció que ha d'estar gestionada des de l'àmbit autonòmic, i aquest any ja s'ha fet així, i pel proper any encara s'ha de fer. És la primera vegada que s'ha aconseguit realitzar això. Hi havia sentències anteriors que havia de ser gestionada des de l'àmbit autonòmic, i ara les Càritas en seva Catalunya estem preocupats perquè sí que abans teníem accés als mateixos fondos, però ara s'accedia a través de l'àmbit estatal i ara té accés amb aquests fondos o pot tenir accés qualsevol altra entitat que tingui seu a Catalunya. Llavors hi haurà alguna dificultat a l'hora d'accedir a aquests recursos per mantenir el nivell mínim d'atenció que tenim fins ara en les persones que nosaltres acollim a les nostres diocesanes. Aquesta és la primera part, intentar recollir el més important del IRPF per l'any 2019.
Doncs és important aquest canvi, perquè si ara la gestió és autonòmica, vol dir que Càritas Catalunya tindrà la capacitat d'administrar segurament de manera més proporcionada a la població necessitada que no pas quan es rebia tot conjuntament i el repartiment, potser, sense negar la dimensió solidària, però també podia perjudicar Catalunya en alguns aspectes.
Bueno, l'àmbit de l'IRPF és aquella part que la gent, quan fem la reclamació de la renta, marquem la casella de otros fines sociales.
Sí, aprofitem per recordar-ho i per animar els qui ens escolten, si ara estan fent la declaració de la renda, a marcar les dues creus, si volen, poden fer una o les dues o cap, però si marquen les dues, doncs decideixen sobre un total d'un 1,4% dels seus impostos, que és interessant, el sosteniment de l'Església Catòlica, si volen, a nivell institucional, i altres finalitats d'interès social també és un àmbit que beneficia Càritas, com també altres entitats d'Església o d'inspiració cristiana. Sí. El parèntesi em sembla que és important, oi, senyor sí. De la Fuente?
Sí, crec que sí que val la pena dir-ho, que marcant les dues caselles ajudes el doble. una l'Església Catòlica i l'altra les entitats socials. I Càritas no deixa de ser una entitat social d'àmbit confessional, però que actua al territori i també té aquesta vessant social com qualsevol altra entitat que treballi per les entitats de Catalunya.
Per tant, això genera uns ingressos segurament molt variables d'un any cap a l'altre, perquè són els ciutadans els que voluntàriament marquen la casella, un any la marquen i un altre any la poden deixar de marcar, o al revés.
Exacte.
Potser no la van marcar l'any passat i aquest any sí. Nosaltres sempre, des de Ràdio Estel, naturalment donem suport a la crida a marcar lliurement. És clar, no s'obliga ningú, però la crida a marcar aquesta casella, la d'altres fins d'interès social i, si pot ser també, si volen, la de l'Església.
En totes dues ajuda. Bueno, després una part que també desenvoluparà o en els propers 3 anys la nostra comissió també ha de ser l'intentar crear un fons interessat català, o sigui, de manera que entre nosaltres puguem ajudar-nos d'aquell espai o entre nosaltres quan algú li falta recursos o ajuts de caràcter organitzatiu. I també, clar, nosaltres, en la mesura dels possibles, buscar altres recursos, tant per aquesta Catalunya, que a partir d'ara segurament s'hi ha de gestionar aquesta part que diem de l'impost de l'IRPF, haurà de dotar-se amb persones que puguin fer aquesta tasca, que fins ara no hi havia persones que ho fessin, i s'haurà de buscar recursos perquè hi hagi gent que continuï vetllant per la captació tant de subvencions com la de gestió d'aquestes subvencions per totes les Càritas en seva Catalunya.
Per tant, una feina important la que vindrà per endavant. Esperem que es pugui fer amb el màxim rigor i sobretot amb la màxima eficàcia, pensant sempre en el gran objectiu que té Càritas, que és repartir de la millor manera possible els recursos que rep. La majoria, ja ho sabem, per sobre del 75-80% recursos lliures dels ciutadans, privats, no? I la resta, doncs, i a través de l'IRPF i les administracions, però és poca cosa, les administracions.
Bueno, però totes acaben sent importants perquè nosaltres, totes les Càritas, més o menys, el que realment fem és, en funció del que tenim o preveiem tenir, organitzem l'acció social que desenvoluparem el proper exercici per evitar no caure amb dèficits, que alguna vegada pot passar. Llavors, el que sí és cert, que contra més recursos tenim i com abans els coneixem quins recursos tindrem, podrem ser més eficaços a l'hora de desenvolupar l'acció social pels propers anys. O sigui, no és una qüestió d'improvisació, sinó d'organització i de prever el futur el que pugui esdevenir. Tant amb els recursos que tindrem com els recursos que faran falta per atendre a les persones que ho necessiten.
Senyor Josep Anton de la Fuente, el que fa Càritas Catalunya és coordinar, i suposo que quan vostè parla d'ajuda, de repartiment de recursos, de diners, es refereix a les accions ordinàries o extraordinàries, però de cada Càritas diocesana, oi?
Hi ha dos àmbits. O sigui, cada Càritas diocesana és independent, té la seva gestió i la seva forma d'obtenir recursos, però Càritas Catalunya, ja hem dit abans que a partir d'ara gestionarà la captació de la subvenció de l'IRPF per totes les Càritas, és una part, però a part també gestiona i fa accions per intentar obtenir recursos per totes les Càritas i després repartir-les. I a la vegada ha d'obtenir recursos per ser autosuficient en la gestió que li toca fer de cada dia. O sigui, són dos àmbits, eh?
Una
per les 10 Càritas i una onzena Càritas, que és la Càritas de Catalunya. O sigui, aquí ha d'haver recursos per fer aquestes dues activitats. Cada diocesana es fa la seva, però Càritas de Catalunya ha de facilitar i coordinar en tot l'àmbit català i per tots la captació de recursos.
Està clar que Càritas Catalunya no és una estructura d'acció d'ajuda directa, com sí que ho són les Càritas diocesanes, però sí que té aquest paper, doncs, de coordinador, d'àrbitre, de parlar amb unes i les altres, de repartir, de posar més allà, si cal, un moment, o en un altre moment, en un altre lloc. Suposo que aquesta feina serà molt important els propers anys. Ara bé, amb la nova situació, potser també Càritas Catalunya pot redefinir el seu paper. Ja no dic creant, com vostè diu, diu aquesta onzena Càritas diocesana pel que fa a l'ajuda directa.
No, onzena Càritas Catalunya, no diocesana, eh? Sí. A més n'hi ha 10.
Sí, no, ja ens entenem, però com si hi hagués 11, per entendre'ns. Sí, si ja sabem 11. Que no és diocesana perquè és interdiocesana. Sí, sí.
Doncs hi ha una part que ja està funcionant i es fa. Hem de ser conscients, eh? O sigui, hi ha una part que es desenvolupa de tota la qüestió de l'administració que està majoritàriament concentrada a Barcelona. Llavors, desplaçar-se a Barcelona per totes les diocesanes és complicada. Inclús les administracions s'estimen més tindre un interlocutor que no deu. Llavors, aquest paper d'interlocutor directe en les administracions, ja siguin autonòmiques o d'àmbit més gran, li correspondrà o ho desenvoluparà Càritas de Catalunya, perquè cada Càritas diocesana ja té els seus interlocutors al voltant dels seus seus. O sigui, com a exemple, no? Si una Càritas diocesana de Tarragona, doncs els àmbits dels seus entes locals els tindrà allí, però a nivell de tot Catalunya li és més fàcil a l'administració autonòmica parlar en Càritas de Catalunya pels 10, que no que els 10 anem a parlar cada vegada amb l'administració autonòmica. I per això és important que a partir d'ara estiguem coordinats i diguem una sola veu.
Mm-hmm. Important tot el que ens diu avui Josep Anton de la Fuente, coordinador de la nova Comissió Econòmica de Càritas Catalunya. Ens ha parlat de les primeres trobades, sobretot de la primera reunió formal de la Comissió Econòmica, i ens ha parlat de la prioritat de gestionar els diners procedents de l'IRPF. Hi ha més coses que vulgui comentar sobre les accions i la gestió d'aquesta primera etapa o d'aquests primers mesos i anys de la Comissió Econòmica?
Sí, hi ha una part de continuïtat i de millora, que serà el desenvolupament del que seria la memòria institucional de totes les Càritas en seu a Catalunya. O sigui, cada any s'ha realitzat una memòria que recull tota l'acció social de les 10 Càritas en seu a Catalunya i la gestió econòmica. D'aquesta manera, tothom pot veure l'acció caritativa que es desenvolupa a la nostra comunitat en tot el que és Catalunya. Llavors, això se fa cada any a finals de setembre i surt aquesta memòria publicada. Doncs estem treballant, com dèiem al començament, no?, per fer un llenguatge planer, entenedor i que faciliti a tothom que conegui quins àmbits d'acció social s'han desenvolupat, la part d'habitatge, atenció a les famílies, a la infància, de quina manera, amb quins recursos han comptat, i serà, com si diguem, el sumatori dels 10 esforços de tot el territori català. Llavors, això és una de les parts que ens fa falta, no fa falta, no, i ja estem en treball per començar a fer-ho ja aquest any. I és una continuïtat dels anys anteriors.
I tant. Doncs sí, recordem-ho que els 2-3 últims anys, a l'octubre, s'ha anat presentant aquesta memòria conjunta de Càritas Catalunya amb informacions de totes les diòcesis, però sí que és veritat que de vegades les variables de les dades podria ser que en unes Càritas diocesanes es mesurés d'una manera, en altres d'una altra, i segurament ara amb aquesta unificació, oi, pel que vostè diu, sí, serà diferent, serà més clar.
No és d'una manera o una altra, perquè realment els números i les xifres
sí, certament
estan pautades, però sí. Com a exemple, no pot haver una Càritas que tingui per fer la seva acció social en l'àmbit de l'ocupació, tingui alguna empresa d'inserció, i altres no ho tenen, i llavors a l'hora de parlar de recursos, doncs una Càritas que tingui una empresa tindrà el millor ingressos per ventes o per serveis que fa, i l'altra no. Llavors, bueno, com se diferencia un ingrés que ve de l'esforç de vendre, com pot ser, per exemple, la roba o aparells elèctrics de segona mà, i com se diferencia d'un ingrés d'un donatiu, i no podem ficar tot al mateix sac, tot com a ingressos, eh? Quina part ve de l'esforç de la gent d'inserció i quina part ve de lo que la comunitat aporta amb aquest projecte que són les Càritas diocesanes. Això i és el que estem treballant ara. Sí que és cert que quan surt la memòria cap a l'octubre de totes les Càritas en seu a Catalunya, prèviament cada diocesana ja ho ha fet al voltant de Corpus, totes hauran fet la seva memòria i l'hauran presentat a la seva diòcesi. però intentem també treballar que no sigui tan tard a l'octubre i que aquesta informació es pugui fer el més aviat possible dins del calendari de l'any. Intentarem que per propers anys sigui abans de l'estiu.
Sí, això precisament li volia preguntar a Josep Anton de la Fuente, perquè certament una gestió més unificada i coordinada a través d'aquesta Comissió Econòmica de Càritas Catalunya pot permetre l'agilitat i un bon fruit seria aquest. Potser sí. Després de Corpus, o poc després de Corpus, en què sí. Les Càritas diocesanes presenten les seves memòries, es podria fer ja fins i tot sense deixar passar l'estiu, oi, en un futur?
Efectivament, perquè si no sembla que estiguem donant missatges molt llargs en el temps, i realment el que significa la difusió de la memòria de Càritas Catalunya no és més que el sumatori de les 10 Càritas. Doncs per això parlàvem al començament d'aquesta entrevista d'intentar buscar un diàleg comú i un lèxic comú per facilitar el resum de tota aquesta informació i que després del protagonisme de cada Càritas diocesana a la seva diòcesi i d'explicar la seva acció social i els recursos amb els que compta o gestiona, al poc temps pugui fer la presentació de la memòria de les 10 Càritas en seu a Catalunya. I bueno, aquest any també està previst fer-la al setembre, octubre, com l'any passat, i esperem que els anys 19 i 20 ja ho puguem fer-ho, com dius molt bé, abans de l'estiu.
Seria un signe de progrés, no?, en l'acció econòmica i de gestió de Càritas a nivell de tot Catalunya.
Sí, sí.
Bé, doncs hem conegut la nova Comissió Econòmica de Càritas Catalunya amb el seu responsable coordinador Josep Anton de la Fuente, que ens acompanya des de Lleida. Bé, el temps és limitat i no podem aprofundir en gaire coses més, però sí m'agradaria preguntar-li, potser si li sembla, com a reflexió general, el que representen els diners per a Càritas. Està clar, ens ho diu el Papa Francesc molt sovint, els diners no poden ser el déu de la nostra vida, no el podem convertir en un absolut, però sí que són necessaris els diners, eh? És necessària aquesta dotació, i més per a Càritas a l'hora d'ajudar. Potser la pregunta seria, com a reflexió, sobre l'economia de Càritas. Com podem dir? Càritas, no podem dir que l'economia li va bé o malament, sinó que té el que pot en funció de les necessitats, oi? Segurament diríem això.
Exacte. O sigui, Càritas no és que tingui un afany de tenir diners per amb ella, sinó al revés, és d'aconseguir recursos per poder fer una acció més directa i més eficaç en les persones que tenem. Llavors, sempre acabem parlant de diners, però els diners no són per si, sinó són per les persones. I, clar, els administradors sempre estem al darrere dels números i la cerca de recursos i gestionar-los de la manera més eficaç possible. Però, al final, després de cada una d'aquestes diguéssim, accions econòmiques, hi ha una persona o una família atesa. I aquesta és la importància que ens hem de quedar. I nosaltres, diners, els hem d'utilitzar, no hem de ser esclaus d'ells i hem de ser generosos a l'hora de distribuir-los de la manera més, diguéssim, equànim possible.
Sí, queda clar. Com més recursos econòmics tingui Càritas, millor, però no són precisament per fer beneficis, com pot passar amb les
exacte,
empreses.
Exacte. Sí. No, i l'altra part és que tot és per definició, cap d'elles estira més el braç que la màniga, sinó que ens adaptem al que tenim, i quan hi ha menys recursos, lamentablement, hi ha menys atenció de la que desitjaríem poder fer, sempre tenint com a principi que tant de bo no es calgués fer cap perquè tothom tingués una vida digna sense haver de dependre de la solidaritat dels altres. Però solidaritat que avui per avui continua sent important.
Des de la veu de Càritas a Ràdio Estel, una salutació molt especial avui a la nova Comissió Econòmica de Càritas Catalunya, que té molta feina per endavant. Ens ha comentat, senyor de la Fuente, que són com a mínim 10 persones, els 10 administradors, no?
Som 10 administradors, un de cada Càritas, bueno, administradors o administradores, perquè també tenim
sí.
moltes persones que són administradores,
sí.
alguns són contractats, altres voluntaris, i també tenim dues persones voluntàries que estan a Càritas Catalunya que ens ajuden a coordinar també aquesta acció.
Mm-hmm. benvinguda sigui aquesta comissió que tracta un tema que no és nou per a Càritas, certament, però que sí que per la seva existència pot moure'l de manera més eficaç en el present i en el futur. No sé si li queda alguna cosa per dir en un minut per acabar, senyor Josep Anton de la Fuente.
Bueno, no, només dir als que ens han escoltat, doncs que pensin que al parlar de diners no pensin en diners, sinó que pensin en persones que són ajudades amb aquests diners. I després també recordar el que han dit al mig de l'entrevista,
sí,
que a l'hora de fer la declaració de la renda, doncs marquin aquelles dues caselles, la de l'Església Catòlica i la d'altres fins socials, que també d'alguna manera ens arriba a les Càritas aquesta ajuda amb aquestes subvencions.
Senyor Josep Anton de la Fuente, coordinador de la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya, gràcies novament per haver-nos atès, per haver estat avui en el programa des de Lleida. Gràcies a COPE Lleida per la seva col·laboració, amb Ricard Álvarez a les vies de so. Una abraçada i tindrem ocasió de tornar a parlar d'economia, que és molt important, encara que no sigui l'únic ni l'absolut, però sí molt important per a l'acció caritativa de l'Església. Que vagi bé. Bon vespre.
Bon vespre. Adéu.
Adéu-siau.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Avui tenim un testimoni de Càritas d'Urgell. És Yolanda Martínez, assistenta social de Càritas. Ens acompanya uns minuts per explicar allò que fa i quin servei ofereix dins el seu temps a Càritas. Yolanda Martínez, bon vespre, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola a tothom.
Bé, què és el que vostè fa a Càritas d'Urgell, concretament?
Bueno, jo estic ubicada, com ben bé ha dit, bueno, treballo per Càritas d'Urgell, soc treballadora social, i estic ubicada al centre Sant Domènec de Balaguer.
Sí.
Llavors, doncs, aquí faig la funció de gestora social. En aquest moment estic amb dos projectes. Faig el programa d'acollida i el de laboral. Llavors, bueno, el programa d'acollida el que fem és una mica de suport de la gent que arriba i ajudes econòmiques, i el de formació, bueno, el programa de laboral consisteix en dos parts, amb una de formació més de motivació i a l'altra d'itineraris d'inserció laboral i de prelaboral de formació.
I el centre Sant Domènec, ens pot explicar una miqueta més la seva tasca i la seva activitat, tot el servei que fa a Balaguer?
Bueno, a part dels dos que estic jo ubicats, que és el de l'acollida i el de laboral, després hi ha un projecte, que és el projecte de la UAP, que són nois que estan fent l'ESO i que per alguna problemàtica els expulsen de l'ESO, i llavors venen aquí al nostre centre a treure-se-la. I després hi ha el reforç educatiu, que el reforç educatiu, doncs, venen de tots els centres de Balaguer, que són 5, els deriven aquí, i són nens que, doncs, van al col·le i venen aquí a fer un reforç, a fer els deures i a fer el reforç aquest que van una mica traçat.
Però vaja, vostè es dedica bàsicament a l'acollida.
Sí, jo bàsicament faig atenció directa amb els usuaris. Llavors, doncs, fem 3 dies d'acollida i 2 de laboral. Llavors, dins del programa de laboral, per exemple, hi ha diferents tipus de formació, que no els imparteixo jo, sinó, doncs, hi ha molts de motivació que ho fan voluntaris, per exemple, doncs, el d'alfabetització, castellà, català, tot això ho fem a través de voluntaris. I després hi ha els prelaborals, que aquest any estan programats 2. Un prelaboral d'auxiliar de granja, per poder portar una granja, perquè aquí a Balaguer i Rodalies hi ha bastanta demanda, i llavors això fa una empresa externa i fan pràctiques a granges i fan formació teòrica i pràctica. Uh-huh. I després pel setembre està programat un altre prelaboral, que és un prelaboral de neteja, i també ho fa una empresa pues, dedicada al sector, que se li paga, i llavors també fan formació tant pràctica com teòrica. Són els prelaborals. Quan... I a part, pues, després fem els itineraris individuals d'inserció, que això sí que ho faig jo, llavors, pues, juntament amb la persona que ve i l'usuari, pues, vas marcant el seu itinerari perquè pugui trobar feina.
Avui ens acompanya Yolanda Martínez, treballadora assistent social de Càritas d'Urgell, concretament a Balaguer, a la Noguera. I una última qüestió que li vull plantejar és la seva impressió personal sobre allò que fa amb el contacte directe amb els usuaris de Càritas, amb els rostres, en definitiva, no?, de les persones que necessiten per diversos motius l'atenció de l'entitat.
Bueno, almenys la meva percepció des d'aquí a Balaguer és que Càritas és una entitat com un referent, no?, per les persones, perquè quan tenen alguna dificultat, tant sigui laboral o personal o de suport, ràpid venen, que a vegades penses, bueno, hi ha altres serveis i, bueno, pues és, també és un poble, però sí que fa molts anys que estem treballant amb ells i, bueno, som un referent. Ràpid, quan els hi passa alguna cosa, pues, venen també, són bastant accessibles i això es nota. És molt agraït la nostra feina per aquest sentit, perquè veus que la gent realment confia en tu i quan els hi passa alguna cosa, de seguida venen i, bueno, també pues, són persones accessibles que mai els hi tanques la porta i quan venen, com que te troben, pues, ràpid, quan els hi passa alguna cosa, tornen a vindre.
Sí.
I, bueno, i la veritat és que és molt agradable i la gent que ve, pues, bé, no tenim cap problema.
És un repte respondre a aquesta exigència de la confiança, no? Respondre sí. A aquesta confiança que molta gent té i, d'altra banda, és la part més bonica, no?, de la feina. Tenir aquesta sintonia amb l'usuari perquè el que vol Càritas és ajudar, en definitiva.
Sí.
Bé, moltes gràcies, Yolanda Martínez, treballadora social de Càritas a Balaguer, a la capital de la Noguera, dins Càritas d'Urgell. Una salutació ben cordial i gràcies pel seu testimoni. Fins una propera ocasió.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Vinga, adéu, adéu.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Demà al matí a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, es reunirà la comissió d'acollida de Càritas Catalunya. També demà, en aquest cas a les 5 de la tarda, a l'Espai Cívic Centre d'Igualada, al carrer de la Trinitat número 12, es farà l'assemblea de Càritas Arxiprestal a Noia Segarra. Els propers dissabtes, 26 de maig i 2 de juny, a 2:15 del matí, a la Casa de l'Església del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al carrer d'Armenteres número 35, es farà un curs d'iniciació al voluntariat adreçat a nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. I dilluns que ve, des de les 5 i fins a 6:45 de la tarda, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, una nova sessió informativa sobre voluntariat. La inscripció es pot fer omplint un formulari a través del web caritas.barcelona.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
S'ha acabat el temps de Pasqua, torna el de durant l'any. per a l'Església són signes que enfatitzen determinades veritats de la nostra fe, determinades creences que proposem a la societat també a través de Càritas. Però no hi ha dubte que aquests últims 50 dies resumeixen d'alguna manera l'essència del ser cristià, que és creure en la vida, creure en Crist ressuscitat, com diu el lema de l'aplec de l'Esperit que s'ha fet aquest cap de setmana a Tortosa: Crist és la vida. Nosaltres també creiem que aquesta vida s'expressa en l'amor desinteressat als altres, en el fet de no mirar ni el color de la pell, ni la creença religiosa, ni la condició social de la persona que demana ajuda. Això és Càritas. Ens acostem a Corpus i a la campanya del Dia de la Caritat amb les presentacions de memòries de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. En parlarem en propers programes. De moment us desitgem que tingueu bona setmana. Tornarem dilluns vinent, com sempre, a les 8, a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet, la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon vespre i bona setmana. Adéu-siau.